Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector hoteler confirma que en aquests dies de Setmana Santa s'estan mantenint o inclús superant les xifres de reserves i d'ocupació del 2022. Si l'any passat va ser el de la recuperació, després de la davallada per la pandèmia, el 2023 suposa la consolidació de la recuperació del turisme a Catalunya. De fet, el sector preveu Barcelona una ocupació del 87%, una mica superior al 85% que es va registrar l'any passat. L'arribada massiva del turisme es fa notejar aquests dies a peu de carrer i també es veu reflectida en totes les agències de viatges. L'elevada ocupació als hotels ve acompanyada de l'increment del preu de les habitacions en molts establiments. Els hotelers expliquen que, per sort, hi ha demanda. Gràcies a això, els preus s'aguanten bastant alts i això també els ajuda a pal·liar els desorbitats increments de costos. Han tornat els clients procedents dels Estats Units com un dels perfils estrella i també es comença a notar que el client asiàtic torna a apostar per Barcelona, igual que el rus. En canvi, es troben a faltar aquest any els procedents dels països àrabs. En resum, que el turisme torna i ho fa amb molta força. Les principals zones turístiques de Catalunya torna a viure una Setmana Santa molt semblant a la d'abans de la pandèmia, amb previsions d'ocupació que s'aproximen a les de l'any 2019. Al Pirineu, per exemple, el sector turístic encara aquests dies amb optimisme, amb un 90% d'ocupació, coincidint amb, també amb els últims dies de la temporada d'esquí. Per desgràcia, queda molt poca neu al Pirineu. També fregarà el ple absolut la Costa Brava, mentre que la Costa Central s'aconseguirà entre el 60% i el 90% d'ocupació en funció de la zona, i a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre aspiren a arribar al 90%. Per part seva, les cases de turisme rural de les comarques centrals també s'ompliran força durant tota aquesta Setmana Santa. Ara només cal que el temps acompanyi, sembla ser que sí, i que l'escalada de preus no afecti el visitant amb aquella frase, doncs, que tot és molt bonic i tot ha anat prou bé, però és molt més car que l'última vegada, ja veurem si tornem. Amb el desig de que sigui una bona Setmana Santa per tothom, encetem aquest repàs a l'actualitat de Catalunya i Andorra, com sempre, repassant notícies d'aquest matí en forma de titulars amb la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda. Comencem amb bones notícies, perquè l'Hospital Trueta de Girona ha posat en marxa dues tècniques molt avançades a la unitat d'endoscòpies que permeten reduir temps i millorar els diagnòstics. L'adquisició d'un enteroscopi monitoritzat d'última generació evitaran derivar a Barcelona entre 15 i 20 pacients l'any. I atenció, perquè denuncien que la residència de Tremp va fer la castanyada amb usuaris barrejats i sense mascareta 20 dies abans del brot de coronavirus, que va acabar amb la mort de 64 dels 142 residents. S'han presentat dues querelles al jutjat contra la directora i el patronat per permetre la festa incomplint mesures anti-Covid. D'altra banda, el Departament d'Empresa i Treball ha sancionat l'empresa Icoxe amb 2 milions d'euros per 4 infeccions molt greus de seguretat industrial. El departament imposa una multa per modificar la recepta de fabricació d'un producte i les sancions arriben després de l'explosió d'un reactor de l'empresa el 14 de gener de 2020, on van morir 3 persones. I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut aquest dimecres un home de 30 anys que intentava fugir i que s'ha encastat amb el cotxe en un parc infantil. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues i al cotxe també viatjaven dos homes més, tots 3 ferits i traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. I de cara a Setmana Santa, Trànsit preveu afectacions a l'AP7 i altres vies i demana no baixar la guàrdia durant tota la Setmana Santa. Uns 380.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana entre dijous i divendres i en tornaran 600.000 entre diumenge i dilluns. Els Mossos d'Esquadra faran controls i algunes vies tindran mesures especials com limitacions de velocitat específiques o carrils addicionals per l'operació Retorn. A tot això, acabem explicant que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat no suspendre cautelarment les obres de la Via Laietana de Barcelona. Considera que en aquest cas existeix un evident interès públic en que no se suspengui l'execució de les obres perquè és una via principal de Barcelona, i afegeix que els perjudicis que han al·legat en els recurrents són de tipus econòmic. A més, després d'assabentar-se de la sentència, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha celebrat que els jutjats hagin tornat a deixar fora de la carrera jurídica les obres que, insisteix, són absolutament necessàries. Per això ha assegurat que continuaran treballant perquè es desenvolupin com més aviat millor.
Gràcies, Marc. Tot això són notícies d'un dimecres, més fred, però en mesura que el dia abans està avançant, ha anat avançant, l'ambient s'ha tornat ja molt més suau, amb temperatures màximes que avui es situaran entre els 17 i els 22 graus. És un dia amb molt sol arreu de Catalunya i alguna nuvolada aquesta tarda, una nuvolada inofensiva que no deixarà pluja arreu. Moment per conèixer com està la xarxa viària en aquests instants, com sempre, amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. A aquesta hora seguim parlant d'aturades de cues a l'autopista AP7, pendent un camió volcat de ser retirat a l'altura de Tarragona, en sentit Girona, en sentit nord. Hi ha dos carrils tallats, es mantenen uns 6 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista. També de retruc afectada la Nacional 340 en un tram similar, també d'uns 6-7 quilòmetres a la zona entre Tarragona i Altafulla, també en sentit nord. Destacar aquesta hora també aturades a la Ronda Litoral de Barcelona, des del Fòrum fins pràcticament al Nus, sobretot fins a Bon Pastor, en sentit Besòs. I també vies afectades per obres que generen aturades, com la C66 a l'altura de Banyoles, o també la L311 a l'altura de Guissona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:45, baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis Opinió, coincidint amb la Setmana Santa i amb la mirada posada en unes hipotètiques eleccions autonòmiques a dia d'avui. L'enquesta situa el PSC com a guanyador dels comicis per davant d'Esquerra amb vots i també en escons. Junts continua perdent suports i baixa també en escons i en vots. El Partit Popular és la formació que més puja, mentre que Ciutadans podria desaparèixer de la cambra catalana. L'enquesta del Centre d'Estudis Opinió també deixa impressions sobre l'independentisme, el constitucionalisme, la monarquia, la república i, atenció, als costums dels catalans, que si la paella, la fideuà, el Barça, l'Espanyol o el Madrid. T'ho explica tot el Carlos Ramudo.
Per primera vegada el CEO parla dels gustos dels catalans i situa l'arròs i la paella com els plats preferits. A part, amb un 20% dels vots es col·loca en primera posició l'escudella com a plat més representatiu de la cuina catalana. Pel que fa al tema futbolístic, el Futbol Club Barcelona concentra gairebé la meitat de seguidors de Catalunya, seguit del Real Madrid i després l'Espanyol. Si ens anem cap a la política, un 74% de les persones encastades prefereixen la república com a forma de govern. També el 53% estaria d'acord en que realitzés un referèndum, encara que l'opció de l'independentisme no guanyaria. Així ho detallava el CEO Jordi Muñoz.
El que observem és que n'hi ha un 50% de gent que ens diu que no vol que Catalunya esdevingui un estat independent i un 43% de la mostra que ens diu que sí. Vale? I un 7% addicional d'indecisos, de persones que no saben o no contesten.
El baròmetre també mostra un bon coneixement de la política local per part dels catalans, on més de la meitat han sabut respondre correctament quin és el nom de l'alcalde o alcaldessa del seu municipi. On no hi ha tan bons resultats és en la valoració de la gestió del govern de la Generalitat de Catalunya, que aprova pels pèls.
El 51% dona entre un 5 i un 10, és a dir, aprova el govern de Catalunya, i el 44% desaprova el govern de Catalunya amb una nota entre 0 i 4.
Com a curiositat, davant d'un llistat de 4 valors o qualitats que les famílies volen transmetre als seus fills, un terç de les persones encastades considera que el més important és l'independència de criteri i un altre terç, l'esforç i el treball dur.
I les xifres de l'atur del passat mes de març, que les vam conèixer ahir, ens han deixat uns números en color verd. 3.000 persones que han trobat feina i que deixa un nivell de desocupats que no s'havia vist des del 2008 i, a més, una temporalitat que assoleix mínims històrics a Catalunya. Amb tot, aquestes xifres positives, això sí, tenen una altra cara després que amb l'entrada en vigor de la reforma laboral es va fer desaparèixer el contracte d'obra i servei, que era el més utilitzat per donar pas al contracte fix discontinu. Es tracta d'una figura polèmica perquè alguns la consideren com un calaix de sastre de la temporalitat, és a dir, que maquilla el nombre real d'aturats, com t'ho explica l'Adrià Fernández.
Es compleix un any de la reforma laboral a Catalunya en un moment en què la temporalitat assoleix mínims històrics. La reforma ha afavorit l'impuls dels treballadors fixos discontinus. Al voltant d'ell gira el debat sobre com s'han de computar estadísticament mentre estan en períodes d'inactivitat i, per tant, cobrant l'atur perquè no representin una desocupació emmascarada. Així ho ha explicat l'advocada laborista Sílvia Ibars.
La pròpia naturalesa del fix discontinu fa que, tot i no ser indefinit real, me'l consideren com a tal. Per tant, totes les estadístiques, totes les dades, me'l qualifiquen com indefinit. Això ajuda a aquesta reducció de la temporalitat, però és com emmascarada.
Per la seva banda, l'economista Josep Oliver, coincidint amb el discurs de la Sílvia, ha assegurat que els fixos discontinus no es poden comptar com aturats.
Després haver diguem-ne, destacat el fet de que els fixos discontinus, bueno, d'acord, estan aturats però tenen feina, el assegura. Vull dir, per tant, el tractament estadístic tampoc pot ser exactament la de l'aturat. En tot cas, en aquests moments tenim una discussió entre els experts que seria una cosa o l'altra.
Un tipus de contracte que s'ha convertit en el calaix de sastre de la temporalitat, suposant un 20% de la contractació indefinida a finals de 2022.
Gràcies, Adrià. El no trobar feina o l'accés de feina i desconnectar poc o molt poc són dos dels motius que poden provocar crisi d'ansietat, angoixa o pànic. És una incidència que s'ha disparat després de la pandèmia i que afecta el doble de dones que d'homes, però també hi ha casos entre adolescents i nens. I és que ningú s'escapa d'estar exposat a la pressió de la feina, l'estrès i milers d'estímuls familiars i socials que no resulta gens fàcil de gestionar-los, com la Carla ha explicat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Canales, la Carla us comentava que li costava respirar, que tenia suor freda i, sobretot, el cor accelerat. Un veritable patiment, oi?
Sí, i a més, sense que hi hagi una causa aparent. La Carla ens ha explicat que, en el seu cas, les crisis d'ansietat van començar quan tenia 18 anys. Acabava el batxillerat, no sabia que estudiaria posteriorment i això s'ha d'afegir al divorci dels seus pares, que va ser traumàtic, conflictiu. Tot plegat, diu, va ser el detonant de les seves crisis. La primera vegada li va passar quan estava fent els exàmens finals.
I estava a l'institut i de sobte començava a notar com una sensació, bueno, el cor que se m'accelerava, com un tremolor a les mans, com una sensació també de falta d'aire i com una sensació de por, totalment irracional, perquè dius, a veure, si és que no m'està passant res.
Es calcula que un 10% de la població ha pogut patir alguna vegada un atac d'ansietat i afecta més a les dones que als homes. Apareix sobretot entre els 35 i els 65 anys, tot i que arran de la pandèmia la incidència de l'ansietat s'ha incrementat de forma important en adolescents. La Carla té ara 26 anys. Dels 18 als 20 va ser la pitjor etapa. Es va haver de prendre medicació per fer front als atacs de pànics que venien associats a l'ansietat. Li van diagnosticar un dia que es va desmaiar al carrer i no es podia ni moure.
Fins que va ser aquest dia que, ja et dic, al carrer em vaig quedar ja... Bueno, que no em podia moure. I em van portar al CAP i em van diagnosticar de trastorn d'ansietat, perquè realment no em passava res físic, sinó que era tot mental, emocional.
Però el missatge que vol transmetre la Carla és que l'ansietat es pot superar, com ho ha fet ella, ho ha après a gestionar.
Amb el temps, també amb la maduresa, no? Aprens també a gestionar-ho. I ja no tinc atacs de pànic des de fa molt de temps. Però sí que a vegades, bueno, sí que et pots notar una miqueta més ansiós o et notes una miqueta més alerta, no?, de dir, ostres, ui, però no arriba a ser un atac de pànic.
L'exposició a elements que provoquen estrès, com l'excés de feina, de responsabilitat o les dificultats econòmiques, poden augmentar els nivells d'ansietat.
Saludamos ahora al señor Joaquín Limonero, que es el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar ahora mismo el testimonio de una persona que ha sufrido algunos ataques de ansiedad. Son, señor Limonero, episodios que impresionan, por lo que nos dicen, pero que quizá no nos han de inquietar. ¿No es un tema de vida o muerte, digamos?
Bueno, en primer lugar, creo que es adecuado definir un poco qué es la ansiedad. La ansiedad la padecemos todos porque es una reacción emocional normal ante una posible amenaza que puede ser real o nosotros que la percibimos. Por tanto, la ansiedad como emoción conlleva diferentes componentes, ¿no? Pensamientos, cambios en nuestro organismo, sobre todo fisiológicos, y también cambios conductuales. Con lo que me estás comentando, de que hay personas que pueden tener un ataque de pánico, que sería una sensación de ansiedad máxima, que pueden tener palpitaciones, sensación de que van a morir. Realmente son reacciones muy exageradas en situaciones inapropiadas, que normalmente no suelen pasar. Por ejemplo, puede ser cuando uno puede tener un ataque de pánico estando en el avión, pensando el avión va a caer, cuando normalmente los accidentes de avión son muy poco frecuentes.
Y ante una situación así, señor Limonero, ¿cómo hemos de actuar delante de una persona que le dé un ataque de ansiedad o de pánico, como tú nos comentabas?
Claro, hay que diferenciar. Las reacciones de ansiedad son normales, pueden variar de intensidad, y otra cosa son las de pánico. Las de pánico normalmente son más irracionales y, por tanto, la respuesta es más compleja. Y como he dicho antes, uno de los componentes de la ansiedad sería este componente fisiológico. Lo que habría que hacer previo a estos ataques de pánico sería que la persona redujera esa activación fisiológica, que es la que le genera ese malestar y esa angustia que piensa que va a morir, ¿no? Por tanto, la ansiedad básicamente son una respuesta emocional exagerada ante una situación que no se debería, que está mal evaluada. Por tanto, hay sesgos cognitivos de interpretación.
Y
entonces, esta respuesta, mira, si me permites, esta respuesta fisiológica exagerada la podríamos disminuir de dos formas. Primero, evaluando la situación, que realmente no es tan amenazadora como podría ser, y también con técnicas de relajación.
¿Y qué no hemos de hacer ante una persona que tenga un ataque este de pánico o de ansiedad? ¿Qué no debemos de hacer, en todo caso?
Bien, lo que no deberíamos hacer es pensar que esta persona actúa de forma poco lógica, porque para ella es una situación de vivencia real. Lo que sí que hay que hacerle ver, a través normalmente de una intervención psicológica, es ver que las situaciones que le generan esa ansiedad, ese miedo, realmente no son tales. Y si eso lo acompañamos con explicándole qué es la ansiedad, cuándo se produce y cómo se produce, es posible que esta persona pueda llegar a controlar esos síntomas de ansiedad en determinados momentos.
¿Y al médico? ¿Ir al médico que nos recete algún medicamento es la solución, o la farmacología no es la solución más adecuada?
La psicofarmacología no es la solución. ¿Por qué? Porque si esta persona tiene tendencia a... tendencia a experimentar ansiedad en determinadas situaciones, si le damos un fármaco, lo que va a hacer el fármaco es bajar la actividad del sistema nervioso autónomo, que es este mecanismo que nos ayuda a afrontar situaciones.
Claro.
Por tanto, si bajamos esa actividad, la persona tendrá, como digamos, su cuerpo menos preparado para actuar. Pero el problema no tendrá, porque no ha hecho frente al problema.
Sí.
La ansiedad puede ser que la persona valore, como he comentado antes, más amenazante la situación. Por ejemplo, que piense que un compañero de trabajo no le gusta lo que hace, que tenga miedo a hablar en público. El hecho de tomarse un ansiolítico
no te arregla.
Puede calmar el estado físico, ¿no? Pero el mental no. Necesita técnicas, normalmente que decimos cognitivo-conductuales, que es una reestructuración cognitiva de la situación, ver diferentes aspectos de esa situación, ver que la persona puede controlarla, ver que realmente no pasa nada, y que muchas veces, por ejemplo, si tenemos miedo a hablar en público, pensamos que los demás nos están mirando cuando los demás pasan olímpicamente,
claro,
a nosotros, es decir, no somos adivinos. Es restarle un poco de atención a ese aspecto. Pero sobre todo, más que psicofarmacologizar la ansiedad, lo que se debería hacer es dotar de recursos a través normalmente de intervenciones psicológicas sencillas, que no son muy complicadas.
El perfil de la persona propensa a estos episodios, ¿cuál sería? Y la causa, me imagino, pues eso, tensión, nervios, estrés en el trabajo, problemas que nos alteran el día a día, ¿no?
Sí, a ver, hay un perfil, a ver, todos padecemos ansiedad en un determinado momento, porque es una respuesta que nos ayuda a actuar frente a las demandas del medio, a los trabajos que tenemos que afrontar. Otra cosa es cuando esa ansiedad se incrementa de intensidad. Entonces deja de sernos útiles para afrontar esa situación. Imaginemos, por ejemplo, que tengo que presentar un proyecto en 3 días y la ansiedad me bloquea y entonces no puedo hacerlo. Si la ansiedad es normal porque el proyecto me interesa, entonces me va a ayudar a pensar mejor, me va a ayudar a concentrarme mejor, siempre y cuando esté controlada en unos determinados niveles.
Que no llegue a dominarnos. Joaquín Limonero, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Gracias por atendernos este mediodía y muchísima suerte. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos. Un saludo.
música per animar-nos i música per apartar l'ansietat del nostre dia a dia. Més coses, la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que traficava amb cocaïna al Vallès Oriental. S'han detingut 16 persones i comissat diverses substàncies estupefaents i també 22.000 euros en efectiu. I a Barcelona els Mossos han detingut dos homes per suplantar la identitat d'almenys 35 persones per estafar més de 57.000 euros. Els arrestats, un dels quals ha ingressat a presó, acumula més d'una trentena de detencions per fets similars. Iker Mons.
Els estafadors utilitzaven documents d'identitat sostrets en robatoris a interiors de vehicle, la majoria de luxe, per dificultar els investigadors. Un cop sostret, anaven a entitats bancàries i retiraven grans quantitats de diners. Els arrestats feien servir els DNIs amb fotografies que tenien certa aparença amb ells per tal de no aixecar sospites. El cap de la investigació, Albert Hernández, ha detallat la distribució de tasques dels dos detinguts.
Aquests DNIs sostrets venien fonamentalment de robatoris amb força interior de vehicles. Un era el que donava la cara i entrava a les oficines bancàries, i el segon era una mica el que feia més tasques logístiques, d'aconseguir els DNIs, de fet, comprava per packs de DNIs sostrets. Sí que és cert que la persona que corria més perill en aquest cas era la que ha ingressat a presó, que era la que donava la cara a les oficines.
Els Mossos sospiten que és un entramat criminal en què hi ha implicats amb càrrecs superiors, aquells que proporcionarien els documents d'identitat robats. Per tant, els dos detinguts multireincidents només eren la cara visible d'un problema més gran.
I cada 3 dies un menor de 14 anys comet una agressió sexual a Catalunya, i quasi bé un 13% dels agressors sexuals identificats per la policia l'any passat eren menors d'edat. Així ho recullen els informes amb els que treballen els Mossos d'Esquadra i que s'han conegut arran dels episodis d'agressions sexuals i violacions que s'han destapat les últimes setmanes a Badalona. El cas més impactant és el d'una nena ganesa d'11 anys que va ser agredida sexualment per un grup de 5 menors en un centre comercial. Un centre on sembla que ja s'haurien produït anteriorment altres actes de violència sexual. A Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, ha parlat aquest matí la mare d'una de les nenes que ha denunciat haver estat agredida sexualment. L'ha escoltat la Clara Fernández.
Sí, Carlos. Teresa Prados, portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona i l'organització feminista Lliures i Combatives, ha explicat la situació tan complicada per la que està passant la seva filla de 17 anys, víctima d'una violació l'agost passat. Denuncien l'abandó de les institucions, del sistema sanitari i policial i del mateix centre comercial a les víctimes un cop aquestes fan el pas de denunciar.
La seva vida s'ha paralitzat, se sent abandonada, demana ajut i no el rep. El teu entorn et pot cuidar, et pot donar ànims, però no som psicòlegs. Necessitem experts i expertes en aquesta matèria, que desgraciadament veiem que la seguretat social, doncs, anys de retallades, no n'hi ha els professionals necessaris per afrontar, no, aquesta situació.
La seva filla, que té 17 anys, va ser agredida per un grup de 10 nois que la van obligar a anar als lavabos del centre comercial amenaçant-la amb un ganivet. La menor va trigar 3 mesos a explicar l'agressió a la família, que ràpidament van denunciar els Mossos d'Esquadra.
No és un problema de una víctima o de dues víctimes. És un problema general que ara s'ha conegut, el del centre comercial Màgic, però desgraciadament és el dia a dia, no?, de les nostres filles, les nostres germanes, les dones en general. No? Cada víctima, a més, té uns tempos. Primer ho ha d'assumir. Primer ve de treure's aquesta culpa, no?, de què fer, per què a mi.
Teresa Prados denuncia l'actitud dels Mossos, que diu les han maltractat i posat en dubte. Mesos després, la seva filla encara no ha rebut suport psicològic, només unes pastilles per poder dormir. Al gener la van derivar a Can Ruti, però l'hospital no la va trucar fins aquest mes de març, 3 mesos més tard. En declaracions a Cope Migdia ens han confirmat que encara estan a l'espera de rebre ajuda psicològica.
Estem veient, no, com els últims anys les retallades en educació estan sent fulminants. Un dels principis és la inversió en educació, però en educació de qualitat. Per això demanem també, no, una assignatura sexual inclusiva, no, en tots els centres. Després diuen que el 93% de les víctimes no denuncien. Oh, clar, és que tu has de repetir aquell dia una i una altra vegada, et posen en dubte, no reps ajut psicològic, sents maltractada, no? Les institucions, els que se suposen que ens han de cuidar, no ho fan.
L'Ajuntament de Badalona assegura que s'han activat els recursos municipals per posar-los al servei de les víctimes i ha anunciat que reforçarà la seguretat exterior i interior del Centre Comercial Màgic de Badalona. El consistori també manté la voluntat de personar-se com a acusació popular en el cas.
I ara saludem al senyor Rubén Guijarro, que és l'alcalde de Badalona. Senyor Guijarro, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Aviam, explica una mica als nostres oients com estan funcionant aquestes mesures de seguretat que es van implantar en aquest centre comercial de la seva ciutat, unes mesures que estan coordinades per Mossos, policia local, al mateix centre, i un centre que està en notícia per aquestes presumptes agressions sexuals. Com funcionen aquestes mesures que s'han implantat?
Doncs arrel de... les informacions que s'han rebut d'aquestes agressions sexuals que s'han patit en el centre comercial. S'han fet diverses reunions per instar a la propietat en aquest sentit, òbviament, a redoblar totes les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'han augmentat els efectius de vigilància dins del centre. S'ha donat una orientació diferent també a les càmeres, i hi ha coordinació tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos d'Esquadra. Fixi's que la nostra Guàrdia Urbana fins i tot fa patrullatge a peu, i estaria fora de les nostres competències, però fa patrullatge a peu dins del propi centre comercial. Certament, doncs, casos molt condemnables en aquest sentit, i fent tot el que hem de fer per tal que no repeteixin.
Alcalde, hi havia sospites que era un punt conflictiu aquest centre comercial, no només per aquestes presumptes agressions sexuals que hi ha hagut, sinó també per altres pràctiques delictives que són les habituals. Suposo que en aquest centre hi ha molts altres, no? Però en aquest concret hi havia sospites de que era un punt conflictiu?
Les dades que tenim, i com comenta vostè, doncs eren similars a les accions delictives que es poden donar en qualsevol centre comercial en aquest sentit, sobretot doncs de furs, per exemple. El que no teníem informació en aquest sentit, i òbviament doncs hem posat tots els esforços, és que es donaven doncs aquestes agressions sexuals que condemnem, que com ja vam anunciar, a més, ens personarem com a acusació popular en tots els casos, i que volem una ciutat i una societat lliure de violències masclistes i d'agressions sexuals. No tenen cabuda a la nostra ciutat.
Del primer cas, que va ser el poder el més impactant, perquè la víctima era una nena de només 11 anys, hi ha alguna novetat pel que fa, per exemple, a les investigacions, o si la família d'aquesta criatura doncs ha decidit quedar-se o marxar de Badalona? Perquè ho van apuntar almenys, no? Que potser, tal com estava la situació, potser era marxar de Badalona. Com està les investigacions, si pot dir alguna cosa, si ho sap, i la família d'aquesta nena continua a Badalona o no?
Entendrà vostè que aquí hem de partir de la base de la més estricta confidencialitat. Nosaltres, com a ajuntament, els estem acompanyant. Ja vam dir, a més, com comentava, que exercirem l'acusació popular, i hem facilitat dins de les nostres competències doncs totes les mesures per tal d'acompanyar a aquesta família. Aquí realment ja em permetrà, a mi el que em preocupa i molt és que, tot i ser identificats els energúmens que van cometre aquesta salvatjada, doncs puguin continuar al carrer. I per això també des de Badalona, i jo en primera persona, doncs vull liderar canvis en la llei del menor. Jo crec que en això hi ha tot el consens, i que ningú entén que aquests energúmens puguin estar fent vida pràcticament normal, mentre aquesta família ha patit i està patint el calvari que tenen.
Tothom està d'acord en que s'hauria de canviar la llei, però tampoc és una garantia de que no passin fets com aquest, no? Tu varies la franja d'edat dels inimputables que hi ha ara, però bé, les actituds és difícil de combatre. Això, poder, alcalde, això de les violències sexuals és una feina de tots plegats, no? Començant per les escoles, alumnes, professors, i també les famílies, no?
Efectivament. O sigui, quan hi ha casos així, doncs crec que la reflexió ha de ser que ha fallat tot. Replantejar-nos els valors que traslladem als nostres fills i filles, i que hem de tenir presents. Estem en coordinació amb la Generalitat de Catalunya impulsant programes de prevenció, sobretot per erradicar actituds i, òbviament, violències masclistes, i això s'ha de fer de manera coordinada i transversal amb tots els agents que hi participen, com vostè comentava. Ara bé, una vegada que s'han produït, doncs crec que també hi ha consens suficient en què ha d'haver-hi aquests canvis normatius, legislatius, penals, per tal que hi hagi doncs, el seguiment, en aquest cas, o el que comporti, perquè en arguments així no estiguin al carrer fent vida normal, tot i la seva inimputabilitat, però aquests canvis han de fer doncs, de ben segur que ens plantegem doncs, si han de ser, en aquest cas, han de passar algun centre, han de rebre alguna teràpia, alguna formació, en aquest sentit és un ventall també molt ampli. El consens de tots i de totes ens diu que estar al carrer fent vida normal no seria la resposta a una agressió tan brutal i tan condemnable com aquesta.
Molt bé, Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, gràcies per estar aquest migdia a la cadena COPE. Moltíssima sort, que vagi molt bé i que sigui notícia a Badalona i vostè mateix per coses més agradables que no per la qüestió que hem parlat aquest migdia.
Doncs alcalde, li agraeixo molt i estaré encantat de parlar amb vostès, efectivament, per notícies positives que en tenim moltes a la ciutat.
Gràcies, alcalde. Molt bona tarda.
Bona tarda. There's something here from
somewhere else. The war machine. Molt bé, gràcies a l'alcalde de Badalona. I ara aquí un momentet, dos minuts, publicitat, i després, com et deia, la Mar Puerto t'explicarà la història d'uns dolços molt típics de Setmana Santa i que, atenció, no són els bunyols. D'aquí dos minuts t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja està a punt la Mar Puerto per explicar-nos la història d'uns dolços molt típics de Setmana Santa i que no són, com et deia, els bunyols. Ens parles, Mar, dels currutacos, que fins no fa gaires dècades eren molt populars el diumenge de Rams i que ara sembla ser que estan en perill d'extinció, oi?
Sí, així és. Abans estaven pensats perquè pengessin de la palma i tenien formes atractives pels nens, figures d'animals, d'humans, de llunes, de papallones, i una vegada van ahir de la palma, arribava l'hora de menjar-se'ls. No obstant, una de les pastisseries, que sembla ser que no ha perdut aquesta tradició, ha sigut la pastisseria Unió de Mataró, i així és com ens explicava el seu cap, el Claudi Unió, la seva elaboració.
Es fa amb els ous, mantega, sucre, farina, bicarbonat, perquè pugin una mica, i després es fan les formes, s'estira la massa i es fica en un forn perquè es vagi secant. Allà s'aixeca una mica amb el bicarbonat i pues, se li fica una mica de vainilla, una mica de llimona i una mica d'anís i ja està, deixant assecar. Després es barregen entre totes les classes per la gent que agafa pues, un sortit que en tinguin una mica de cada.
I encara que els currutacos no són exclusius de Barcelona, el Museu Etnològic de la ciutat és un dels llocs on s'han conservat els últims exemplars. El cap de programes del museu, l'Oriol Pasqual, ens explicava quants anys porten conservant aquests currutacos.
Els primers, els que són reproduccions en guix, deuen ser dels anys 50, principis dels 50.
I els, aquests últims, que són els de veritat, els que ens van arribar a través d'una donació de, que provenia de Mataró, són dels anys 80.
I és que en altres parts de Catalunya aquestes galetes rebien noms molt variats, com per exemple ninos, ninots, senyors i senyores, o figuretes. Però què vol dir realment la paraula currutacos? Així és com ens ho explica l'Oriol Pascual.
Currutaco és una paraula molt curiosa, que ve del segle XIX, que s'imaginava a petimetre, que era per designar aquelles persones que paraven molta atenció al que seria la moda i que, per tant, d'alguna manera tenien un comportament... Bueno, ara és el que anomenaríem, per exemple, els pijos, no? O sigui, eren persones ben vestides, molt al dia, que molt prim mirats a l'hora de parlar, d'expressar-se, etc. I de manera despectiva se'ls deien currutacos.
Veurem, doncs, si finalment desapareixen del tot aquests currutacos o si, per contra, els continuem veient els dies de Setmana Santa.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, bona tarda.
Hola, Carles, bona tarda.
Arriba l'hora de veritat per al Barça i Madrid, Copa del Rei, caixa o faixa.
Sí.
Aviam qui s'endurà el bitllet per la final, eh?
A veure, ho sabrem aquesta nit a partir de les 9, és el partit, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la Cope. Recordo que el Barça porta un 0-1 d'avantatge del partit d'anada, però que arriba al partit amb baixes importants. De Jong, Pedri, Dembélé, Christensen es perden el partit. Recordo també que no hi ha dinar de directives per aquestes tenses relacions entre el Barça i el Real Madrid arrel del cas Negreira. I et dic també que el Camp Nou estarà pràcticament ple per presenciar aquest partit i que espera la final Osasuna, que ahir va ser capaç d'eliminar l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés. L'Atlètic Club va dominar durant tot el partit, però un gol d'Osasuna a 5 minuts pel final de la pròrroga va fer que els de Pamplona es classifiquin per la que serà la segona final de la seva història. Veurem si contra el Barça o contra el Real Madrid. Estem parlant molt aquest matí de Luis Enrique, que ha viatjat a Londres per negociar i mirar de tancar el seu fitxatge pel Chelsea.
Bueno.
De per si ja és una notícia important, però el morbo està en que el Chelsea és el rival del Real Madrid als quarts de final de la Champions. Bueno. O sigui que el Luis Enrique podria estar a la banqueta del Chelsea per enfrontar-se al Real Madrid.
Déu-n'hi-do. A l'Espanyol, més novetats o no?
Estem en la setmana Luis García, que continua preparant el partit que serà el seu debut a la banqueta de l'Espanyol aquest dissabte davant l'Atlètic Club. Avui parlarem amb l'home que va apostar per ell per primera vegada com a entrenador, que és el Carles Domènech, que és el director executiu de la DAM. Parlarem també de bàsquet, que el Manresa disputa el primer partit de quarts de final de la Champions, i d'handbol, que el Barça ha sumat la seva 13a lliga consecutiva.
Molt bé, Esports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Benvinguda, Montse Rodríguez.
¿Qué tal? Que vendieron unas cajas, ¿no? Los de la DAM.
También.
Sempre serien ben.
O de currutacos, o de buñols, que també són molt bons,
que en pararem avui al programa.
L'Interna Cope Catalunya Andorra, què tens preparada?
Doncs mira, ja saps, com heu dit al llarg de la programació de Cope, que cada 3 dies un menor de 14 anys comet una agressió sexual a Catalunya i quasi bé un 13% d'aquests agressors identificats per la policia l'any passat eren menors d'edat. Sabem el que ha estat passant aquests dies, Badalona. Aquestes setmanes a Badalona, i avui en pararem amb en Xavier García Albiol, el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de l'Ajuntament, per saber què en pensa i què està passant a la ciutat de Badalona.
Què més?
També parlarem de com actuar davant dels casos d'ansietat, quins són els símptomes i què és el que s'ha de fer i què no, i ens explicarà la psicòloga i vocal del Col·legi de Psicòlegs, la Carol Palma.
7 de la tarda, l'Interna Cope Catalunya i Andorra, continuar al migdia Cope, Pilar García Muñiz, Ángel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.